ben diferent.
Gràcies, Martí. Aquesta decepció del CAC Granollers avui en aquesta competició europea d'handbol. El Sant Cugat inicia avui el playoff a la Lliga de Voleibol, Molló.
Sí, ha perdut 3-16-2. Dominava 2-16-1, però se li ha escapat al Sant Cugat.
Ho deixem aquí, que són les 11 i arrenca el Tu Diràs amb el Gerard Ballera fins a la 1 de la matinada. Demà hi tornem a partir de les 4 de la tarda, que això no para. No marxeu, ara tornem.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Amb Gerard Ballera.
Bona nit, les 11 i 1 minut. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest dissabte 16 de març del 2024. Un dia que ens ha deixat la victòria del Real Madrid al camp de l'Osasuna per 2-4 i la derrota del Girona 1-0 contra el Getafe. No ha estat la tarda somiada, ni molt menys. Tot plegat fa que els blancs siguin encara més líders a la classificació i que el Girona hagi de mirar definitivament pel retrovisor per veure què fan els perseguidors. És veritat que la Lliga mai ha estat l'objectiu, ni al vestidor ni a l'entorn, però si algú el considerava encara com un candidat al títol, doncs avui ja ha deixat definitivament de ser-ho. I això que el joc de l'equip ha estat bastant millor que l'altre dia al camp del Mallorca, però no n'hi ha hagut prou per sumar ni tan sols un punt al camp del Getafe. De fet, ara estàvem molt pendents, també segur que ho estava el tècnic del Girona, Mitchell, de l'últim partit del dia d'aquest Atlètic Club de Bilbao Alavés, que s'ha acabat amb victòria local per 2-0 de l'Atlètic Club. I compte, perquè ara mateix, a aquesta hora de la nit, qui està fora de la Lliga de Campions és l'Atlètic de Madrid, no és l'Atlètic Club de Bilbao. És veritat, l'Atlètic de Madrid juga demà contra el Barça, però ara mateix la situació és la següent. El Madrid, com dèiem, més líder, 72 punts. El Girona a 10 amb 62. El Barça tercer amb 61, a 11, però encara hem de jugar. L'Atlètic Club se situa quart amb 56, a 5 del Barça, a 6 del Girona. Aquesta és la diferència real ara amb els gironins. I l'Europa League la marca l'Atlètic de Madrid, que en té 55 i que demà ha de guanyar per mantenir plaça Champions. Amb l'empat quedaria empatat a punts i fent els càlculs diria que fins i tot potser no li podria servir per mantenir la quarta plaça. Per tant, molt en joc en el partit de demà, l'Atlètic de Madrid per recuperar la quarta posició, i el Barça se li obre ara una altra finestra, igual que se li va obrir quan visitava Sant Mamés, per recuperar la segona posició. El Barça, que fa temps que no és segon a la Lliga, ara té una altra oportunitat, en aquest cas superant el Girona. Del partit del Sadar, per cert, poca cosa a dir. Victòria contundent dels d'Ancelotti, molt superiors al rival, a l'Osasuna, i Vinícius, el millor jugador del partit, com sol ser habitual aquesta temporada, i també el que menys llums té al damunt d'un terreny de joc. Ja és habitual que passi això amb el futbolista brasiler. A hores d'ara, imaginar-se un escenari en el qual el Madrid no sigui campió de la Lliga sembla realment complicat. I encara ho serà més, una mica més, si el Barça punxa demà el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Seria gairebé escac i mat a falta de 9 jornades pel final. Per tant, no es pot fallar. Minuts per sobre de les 11, hem de connectar amb Getafe, amb el Miquel Agut, perquè ens expliqui què se n'ha dit després d'aquesta derrota del Girona 1-0 contra el Getafe. Hem de connectar també amb el Damià López, a Pamplona, ha estat seguint i ens ha explicat aquesta victòria de l'Atlètic de Madrid per 2-4 contra l'Osasuna. Tindrem també la Laia Coll fent la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça també aquí a l'estudi. estem pendents de si reprèn el partit de tennis de les semifinals entre Yannick Sinner i Carlos Alcaraz, de moment suspès per la pluja, al Masters 1000 d'Indian Wells. Estem pendents de moltes coses en aquesta nit de dissabte. Tinc per aquí ja la Mireia Vera. Hola, Mireia, què tal?
Hola, què tal?
Bona nit. L'Oriol Riera, hola, Oriol.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Aquesta setmana també has estat amb el cos tècnic de Pepe Bordalàs o aquesta setmana no has tingut el plaer?
No he tingut el plaer. Ara, a nivell tàctic ens ha sorprès i molt, eh?
Sí, ara ho comentarem. Tinc també l'agut, imagino que algun lloc de la ciutat
no
de Madrid...
No em parlis d'aquest home. Equip, que si pot ser els agafaria una goma d'esborrar i els esborraria del mapa.
Si vols et parlo del següent rival del Girona, que és el Betis, però el partit d'avui ha estat contra el Getafe. T'he de dir, agut, que us estava escoltant, us estava sentint, i és veritat que el Getafe ha practicat doncs el joc soterrani habitual, però també t'he de dir que hi he vist coses molt pitjors. Molt pitjors. Vull dir que...
Sí. Segurament hi ha hagut algun assassinat en algun partit del Getafe, avui no n'hi ha hagut cap, però vaja, no, jo sincerament, jo crec que té mèrit Bordalàs, perquè des del Girona ens han reconegut que els ha sorprès l'alineació que ha fet Bordalàs, quan surten al camp sense un davanter gairebé, només amb Greenwood i a més obert a la banda i no com a nou, el que fa Bordalàs és, tenint en compte que no té Mayoral, que van vendre a Enes Unal al mercat d'hivern i que s'ha quedat amb els pitjors davanters que tenia, doncs el que fa és jugar sense davanters. No tinc davanters? Doncs omplo el mig del camp i poso el millor jugador de l'equip, segurament que aquest sí que el tinc, que és Greenwood, en una banda. Jo crec que Bordalàs en això ha estat bé, que té un equip que pressiona molt bé, que és un equip enganxós. Ara, després, ja altres coses, doncs, que jo pel meu equip no les voldria de cap manera. Ja no estem parlant d'estils, sinó de, per mi, estar fora de la llei del futbol, per dir-ho així, sempre el vestiplau dels àrbitres. Però això ja és cosa de Bordalàs de cada dia, clar.
Hola, Correas.
Hola, bona nit.
Per què rius? Per què rius?
No, perquè l'agut ja s'està...
Ja s'està escalfat. No, però és que ve escalfat del partit. Vull dir, m'han passat dues hores, però no...
Quan vas a jugar amb el Getafe, de Bordalàs, que diu que és corifista, ja saps el que et passarà. És que no és cap novetat.
No, evidentment. Evidentment, però és que fins i tot Ferran i l'Aix Moriba, que fa 3 mesos que és aquí... Sembla que l'hagi parit Bordalàs ja. Tota l'estona a terra, cridant, simulant faltes, fingint...
Jo recordo el primer partit de Lliga, que és Getafe-Barça.
Sí, sí.
A Carles Alanyà, que és un jugador fet a la Masia, tècnic, bastant tècnic, fer faltes amb les mans, empentes amb les mans... És Bordalàs. Però també et dic que jo avui he vist més, sobretot a la primera part, més que patacades dels jugadors del Getafe, jugadors del Getafe buscant targetes dels jugadors del Girona. Hi ha hagut moltes accions que exagerant, llençant a terra. Però bé, és això. És que...
És que Bordalàs convenç. És igual si ets tècnic, sí. Si vens del Barça, si vens del Valladolid o de l'equip que vinguis, no, que és un entrenador que li has de comprar el discurs perquè és que si no pot jugar,
És que no només és el Getafe, o sigui, quan van al València.
Correcte.
Va ser exactament el mateix.
Sí, sí.
Hola, Pol. Pol Ballús, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Jo aquí tinc el dubte de si l'agut és el xisto avui o no. Perquè l'últim cop que vam connectar amb ella...
No, avui no hi ha res. No hi ha res a celebrar, Agut, avui, eh?
No, avui no hi ha res a celebrar. A més, van Nistelrooy, que ja sàpiga que no ha vingut a Madrid avui, o sigui...
Ja és al llit, em diuen que ja és al llit.
Donostiarra.
En rut.
Donostiarra.
Ja ha fet el rutet. Ja ha fet el rutet. No.
Al llit d'algun restaurant.
La Latina.
Escolta, que demà el Pol i jo anem cap allà.
Bé, demà...
Què ens recomanes? Guardant-te alguna taula.
Si voleu compartir algun cafè o un piscolabis o un sangus i unes cerveses, es pot fer. Després, ja quan comenci a rodar la pilota al Metropolitano, jo ja estaré rumb de casa.
Nou minuts per sobre de les 11. Hem parlat del joc soterrani que ha fet el Getafe. Anem a escoltar, ja senti que ha dit Michel, agut, abans d'aprofundir... una mica en el partit d'avui i de que l'Oriol també crec que volia parlar del que ha fet tàcticament avui el Getafe de Bordalàs. És clar, és la quarta derrota consecutiva fora de casa. No sé si s'encenen les alarmes, avui la imatge ha estat millor, segons Michel, però són 4 derrotes fora de casa, sense cap empat, 4 derrotes.
Sí, el que passa és que Mitchell no agrupa els partits fora de casa i llavors yeah. doncs ell és, ara el que ha fet és dir que són partits cadascun amb el seu context, etcètera, etcètera. També és veritat que no és el mateix el partit del Bernabéu en què no vas tenir opció per 4-0, el partit de Sant Mamés. Cada partit té una mica la seva història. Jo dels partits del Girona Primera Divisió aquí és el que he vist més a prop de puntuar i en molts moments fins i tot abans de recollir-li el boli amb en Brugui signar l'empat de poder-lo guanyar, fins i tot, perquè crec que el Getafe ha estat molt efectiu i el Girona molt poc. I deixa'm sortir del guió un moment només, una imatge d'avui també, vaja, dues, la groga de Savinho per protestar una falta picant amb la mà a terra, targeta groga, no jugarà contra el Betis, baixa molt sensible per la tornada de la competició, i Sigankov, que està lesionat, que no ha pogut jugar i que ja és a Marbella amb la selecció ucraïnesa perquè el sotmetran a proves, ells juguen la repesca per l'Eurocopa i el sotmetran a proves perquè jugui, però vaja, mentre l'equip era a Getafe, ell era a Marbella amb la resta d'integrants de la selecció ucraïnesa, és una mica diguem-ne que sorprenent. Dit això, Mitchell ha volgut aïllar aquest partit de la resta i pel que fa als 90 minuts llargs que s'han jugat avui a la gespa del Coliseum, ell creu que el resultat que ha rebut el Girona es inmerescut.
Yo creo que hoy el equipo no ha merecido perder. Mis sensaciones, a nivel de conjunto, creo que hemos merecido más. Hemos generado más ocasiones que ellos, hemos tirado más a puerta, hemos generado más expecting goal que ellos.
Sí, més expected goals que el rival, perquè has tingut més oportunitats. Jo crec que Dovvik segurament deu necessitar fer un gol ja per treure's de sobre el neguit que té, perquè són 7 partits de Lliga seguits sense marcar, però és que avui ha tingut ocasions de tots els colors, fins i tot un cop de cap a la recta final que s'ha convertit en cop d'espatlla, i per això el porter David Soria ha pogut salvar un gol que era gairebé fet i cantat i que el Dovvik de l'any passat hauria aconseguit marcar. En tot cas, no ha arribat al gol i el Girona ha acabat perdent. Un partit en què també hi ha hagut un canvi sorprenent ha estat el de l'Aleix García al minut 10-12 de la segona part. Hi ha hagut un canvi entre John Solís al camp, estaven fent travesses a la transmissió, aviam quin podia ser el jugador substituït, i al final ha estat Aleix García, gairebé un intocable que ho havia jugat tot. Així ho ha explicat Mitchell.
Sí, Aleix para mí no ha hecho un buen partido y le he cambiado por eso. La sensación no era buena a nivel individual y tomo decisiones para intentar mejorar el equipo.
Doncs que s'entengui com un toc d'atenció. Mitchell a les rodes de premsa sempre defensa els jugadors i els elogia i els aplaudeix, i avui ha explicat per què ha pres aquesta decisió. I Aleix García, és veritat que no ha estat bé, no està al nivell que estava com la resta de l'equip fins fa uns mesos, i avui Mitchell l'ha substituït. I per acabar, doncs esclar, la pregunta de com veu, perquè a més l'Atlètic de Bilbao ja ha anat per feina, només començar gairebé contra l'Alavés i guanyava 2-0, com veu les opcions de l'equip de jugar a la Lliga de Campions. Encara es manté a l'espera del partit de demà al Metropolitano, la segona plaça, però evidentment la classificació per dalt se t'apaeix.
Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Y esa responsabilidad no la voy a quitar hasta el final, porque lo siento así, creo que tengo una plantilla para... Nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir, estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Més o menys en la línia Gerard, després de la victòria de la derrota al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, en què per reforçar l'autoestima del col·lectiu, sigui de la plantilla, sigui de l'afició, es mostrava convençut que l'equip jugaria a la Lliga de Campions de la temporada que ve. Per acabar, deixa'm dir que començava el partit al full d'alineacions Miguel Gutiérrez de lateral esquerre, sí. Però havia de jugar infiltrat, no ho ha portat bé, va jugar infiltrat contra Osasuna en l'últim partit, avui no tenia bones sensacions i per això Mitchell ha fet un canvi, i en comptes de fer entrar, per exemple, Arnau i col·locar-lo a l'esquerra, ha fet entrar Pablo Torre per tenir-lo al mig del camp i ha retocat una mica el dibuix de l'equip.
Sí, déu-n'hi-do, Arnau, no sé si passa alguna cosa amb ell, però la veritat és que està tenint molts pocs minuts
ha desaparegut
en aquests últims partits de la temporada. Sí, sí, ha desaparegut completament dels 11, i és que ja no dels 11, sinó també pràcticament de la rotació, perquè...
Hi ha hagut partits, s'ha escalfat.
Hi ha hagut partits que no ha jugat ni un minut, com diu. Sí, sí. Què li ha passat, Oriol, al Girona, més enllà del que ja hem comentat, d'on et porta el partit al Getafe, però què li ha passat? Com has vist el partit?
Bueno, jo crec que està en una situació d'aquelles de molt d'estrès. I sí que és cert que el Getafe a nivell tàctic l'ha sorprès i l'ha portat a jugar a contextos on no està molt acostumat al Girona o no s'esperava, però la veritat és que el Girona podia haver remuntat, podia haver guanyat el partit al ser més efectiu. D'ocasions n'hi ha hagut moltíssimes. Sí que és cert que el Girona està passant ara aquest moment de falta de ser més eficaç. Ho està patint. Quan ho era molt al principi de Lliga, ara ho està sent menys i això li està portant pocs punts a fora de casa, però tot i el sorprenent canvi del Getafe amb Òscar a l'inici com a fals nou, crec que el Girona ha pogut guanyar el partit, ha pogut fer gols i ha pogut portar el partit més cops cap on ella ha volgut. Però sí que és cert que la falta d'encert els està pesant.
Especialment, com deia l'Agut, hi ha un futbolista que és Artem Dovbyk, el davanter, que va fer un munt de gols
sí,
a la primera volta.
Sí, va fer 7 jornades
ja. Clar. Sí, sí. No, va fer un munt de gols a la primera volta. I són quantes dius, Oriol? 7?
Són 7 jornades de Lliga sense marcar, i a més hi ha el partit de Copa a Mallorca, en què tampoc no va marcar. L'últim, Gerard, és el camp a casa contra el Sevilla, el 5-1, que això m'hauràs de buscar la data perquè no la recordo, però deu ser 21 de gener aproximadament.
Sí, no, fa molt de temps, i se'l veu que el busca constantment, fins i tot hem vist avui algunes rematades de fora de l'àrea, no? intentant trencar, no?, aquesta sequia que ara mateix jo crec que l'està afectant, no? Avui crec que era el Puig que deia, és la primera vegada que estic un punt preocupat perquè avui sí que és veritat que ha tingut moltes opcions i no n'ha pogut materialitzar cap.
Doncs sí, la veritat que jo crec que per un davanter l'Oriol ho sabrà millor, però viuen molt del gol i ara mateix el tenir tantes opcions i no fer-ne cap el porta que accions on ha de passar la pilota colpeja ell sense tenir gairebé ni angle, no? Veurem si és en el proper partit, però jo crec que Dovbyk necessita fer un gol ja per treure's aquest núvol que té al cap davant del gol.
Fins i tot he vist a Savinho també, no?, molts cops buscant centrades que el buscava amb ell, una mica aquest contagi col·lectiu que hi havia. Savinho, per cert, que no, imagino que n'ha parlat l'Agut a la transmissió, però un espectacle el que ha fet avui Savinho, eh?
No era fàcil i ha jugat molt bé.
I a la segona part ha agafat el lateral i li ha fet el que ha volgut durant molts minuts. Però jo comparteixo que el partit era per guanyar, el Girona. El podia haver guanyat i que en qualsevol altre context, ara perquè apreta molt els números i comencem a fer números d'allò que pot passar que no, però a nivell de sensacions jo crec que és la derrota menys preocupant, com deia Mitchell, amb bastanta diferència de les últimes.
Jo crec que a mi no em fa... O sigui, el que deia Mitchell, crec que no perilla la Champions.
Setmana passada estava molt convençut, sí, i 7 dies després a un li poden entrar els dubtes, després de veure la victòria de l'Atlètic Club.
L'Atlètic s'apropa i perquè veurem què passa demà al Metropolitano, però crec que el calendari del Girona, tot i que ha baixat el seu rendiment, a casa de moment s'està mostrant efectiu i continua traient els partits. I jo crec que ara quedaran 9, guanyant 3 o 4, el Girona està Champions.
I d'aquí dues setmanes l'Atlètic de Bilbao va al Bernabéu, vull dir...
Sí, ara sí, el que sé, el calendari immediat del Girona tampoc no és fàcil, perquè és a casa contra el Betis sense Savinho. Sí. Veurem si hi arriba Sigankov, si hi arriba David López, si hi arriba Yangel, si hi arriba Miguel... També ho hem d'analitzar tot això, perquè no és una plantilla tan llarga com la que puguin tenir d'altres, i després has d'anar al Metropolitano. O sigui que l'únic que t'ajudarà en aquests casos és que en tot aquest camí també hi ha aquest partit del Madrid amb l'Atlètic de Bilbao, en què teòricament el Madrid li ha de restar punts a l'Atlètic Club, i que hi ha algun altre enfrontament directe. Però els dos següents partits del Girona no són precisament fàcils tampoc. I a més hi ha una cosa, que és que abans guanyaves molt a fora, però ara, com que a fora no guanyes, per molt que jo estic molt d'acord amb el que dieu, que avui era un partit per guanyar-lo i que, a més, em sembla, diguem-ne, que la derrota menys preocupant des d'un punt de vista de sensacions i de joc, al final també cada vegada que jugues a casa hi ha molta pressió, perquè si falles a casa i falles a fora, llavors sí que no sumes de cap manera, no? I el següent rival és el Betis.
Jo no començaria, és a dir, no miraria només a l'Atlètic Club, sinó començaria també a mirar a l'Atlètic de Madrid, especialment si demà no guanya.
Jo el que crec és que el Girona, després del partit, és el de la Real Societat, no?, el de les targetes.
Sí.
Sí. A partir d'allà el Girona es despista una mica. És a dir... És un punt d'inflexió negatiu.
després d'allà és quan va al Bernabéu.
Clar, també va, també va als dos camps, o dos dels camps més complicats.
I, a partir, i tot el que fins a aquell moment li havia sortit bé, o sigui, al Girona hi havia partits, o sigui, recordo el camp de l'Osasuna.
Remuntades que sí, que no eren habituals. És a dir, no eren habituals.
Anaven 2-0 sí. I acaba guanyant 2-3, i sí que és cert que la segona part del Girona és molt bona, però li sortia tot, o sigui, creava 3 oportunitats i feia 3 gols. I ara doncs no li surten totes les coses, no surten. Avui és un exemple. Avui ha merescut guanyar, i no sé, jo he vist, per exemple, 3-4 oportunitats de Dobbich que no han entrat per centímetres i que abans entraven. Per tant, jo crec que si continua jugant com està jugant, acabarà entrant a Champions. Al final són dels 5, un quedarà fora. Jo crec que no serà el Girona, jo crec que serà un dels dos atlètics.
Hem de fer una pausa. Quan tornem, sentirem... Jo crec que ara que ja fa uns mesos que es poden sentir les converses entre l'àrbitre de camp i l'àrbitre de bar, sentirem segurament una de les converses més interessants que s'han donat fins ara, perquè jo crec que n'hi havia moltes d'aquestes que eren molt senzilles, però avui, al minut 13 de la primera meitat, en aquest Getafe 0, Girona 0, o amb el Getafe 0, Girona 0, millor dit, Munuera Montero, a instàncies de Díaz de Mera Escuderos, ha anat a revisar al monitor una possible expulsió d'Alderete per una agafada a Porto, considerant que podia ser últim home, que Porto a més encarava porteria, que podia encarar en l'1 contra 1 David Soria, etc, etc. I Munuera Montero, d'alguna manera, s'ha ratificat amb la seva decisió, que ha estat només ensenyar-li groga a Alderete i no vermella, com el senyor Díaz de Mera Escuderos li ha dit que s'ho anés a mirar. Doncs, quan tornem de la pausa, sentirem la conversa entre Díaz de Mera Escuderos i Munuera Montero. Què li ha dit una a l'altra per considerar que aquesta jugada, doncs, no havia de ser targeta vermella i sí que havia de ser, tal com ell havia xiulat, targeta groga. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacurumamazda.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Ho diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com, cap a un futur millor.
A Seat Ondinauto, seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto Seat us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Seat i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondinauto Seat, vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics, com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
22.703, 22703, de la sèrie 14014.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Quatre minuts i dos quarts de dotze. Aquí seguim el Tu Diràs fent la tertúlia i repassant tot el que ha passat aquest dissabte amb la Mireia Vera, el Pol Ballús, el Ferran Correas i l'Oriol Riera. Àudio. Conversa entre Munuera Montero i Díaz de Mera Escuderos en aquesta agafada d'Alderete sobre Porto. L'àrbitre ensenya groga, recordo. L'àrbitre de VAR li diu: "Ves-ho a mirar, que potser és vermella", i Munuera Montero ratifica i diu que no, que res de res, que és groga.
Te recomiendo que vengas a Loferre para que valores una ocasión manifiesta.
Venga, vamos a ver.
Dale más, dale más, 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 más. Ay. Vete ahí.
Venga, que no entre aquí nadie, ¿vale, Íñigo?
Sí, sí, Monu, tenemos dos cámaras potentes. Tenemos la tactical y la fuera de juego izquierdo.
Pero, chico, ¿habéis visto el defensa de arriba? Dame la heavy hand. Por favor, dale, dámela. Suéltala. Dame 16.50, por favor, 16.50. Para mí el defensor está arriba y yo no la veo clara de Doxo, ¿eh? Páramela justo, por favor, en el cabeceo. En el cabeceo. Sigue, 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 en el agarrón ahora, en el agarrón. Yo veo el defensor de arriba, ¿eh? Yo no veo un 100% ahí de que vaya a llegar Porto claramente al balón. Y en cara al portero, ¿eh? Para mí el defensor de arriba tiene muchas posibilidades, chico.
Vale, José Luis. Vale, como tú la veas.
No la veo de 100%.
Vale, José Luis, como tú la veas, ¿eh? Com dient, potser l'he cagat, José Luis, fes el que vulguis, però jo ja t'he ensenyat les imatges i tu mateix. A la transmissió recordo Miquel, sentia el Molló, sentia el Puig, en què estava bastant d'acord en que era groga i prou, ¿eh?
Sí, tots ho hem dit, primer perquè la falta es produeix, és una agafada de samarreta molt clara i sostinguda d'Alderete a Porto, però molt a prop de la línia divisòria, i d'altra banda hi ha un altre central que estaria ubicat a la parcel·la dreta de la defensa del Getafe, que podria haver arribat a fer nosa a Porto. Probablement Porto, amb la velocitat que té i el camp com estava d'obert, perquè no hi havia cap rival a la seva trajectòria que va a Porta, podria haver arribat a rematar davant del porter, però potser no, perquè hi havia prou espai com perquè també l'altra defensa hi arribés. I tots plegats en directe hem convingut que ens ha semblat que la jugada estava ben arbitrada. I jo crec que el factor de l'altre central és important, perquè en aquest àudio el primer que diu Munuera Montero és: "Però habéis visto a l'altre defensa, chicos?" O sigui, ja, sí, sí. Clar, ja els hi està dient.
Amb un to com dient, però escolta, com és que em fas venir aquí al monitor, eh? Com carai, clar, em fas venir aquí ara a veure això al monitor?
i hi ha un defensor que està dalt de tot que hi pot arribar, eh?
Clar, no sé, aviam, jo la jugada repetida no l'he vista, però a mi en directe m'ha semblat que estava bé, i una vermella en directe, sense veure en repetició, però en directe m'hauria semblat excessiva. Jo tinc la sensació que aquesta jugada està ben arbitrada i que és un partit que des d'aquest punt de vista no té cap mena de polèmica. Una altra cosa és entrar en el joc d'aquest soterrat que fa el Getafe, totes aquestes coses, però... per la resta, a mi em fa la feta que això està ben arbitrat i que aquí no hi ha res a dir-ne.
Oriol, creus que està ben xulat?
Sí, sí, sí. I inclús parla de la zona d'Oxo, que ell no la veu. Jo crec que sí, que sí. Sí que Porto és molt ràpid i es podria haver plantat amb 1 contra 1, però és que l'altre central també estava en aquesta posició per intentar intervenir. Jo crec que sí, jo crec que hagués canviat molt el partit, moltíssim, però està ben arbitrat.
Clar, aquí també hi ha la qüestió de la jerarquia, no? Estem parlant d'un àrbitre internacional, amb un àrbitre de VAR, Díaz de Meres Escudero, que diguéssim que té menys experiència i menys jerarquia al comitè tècnic d'àrbitres que Munuera Montero. Segurament algun altre àrbitre s'hagués deixat influir, potser, pel que li diu al seu company des segur, de la sala segur. Bor, eh?
Hernández Maestro, Madrid-Almeria.
Exacte, Hype Behind, que ha tornat a sortir. Hype Behind 16-50, eh? Sí, sí. Aquell llenguatge que utilitzen els àrbitres, eh?
Quan parlem d'àrbitres està a la casalta.
Sí, sí.
Home, és que allò, serà que tu no te'n recordes, Correas, d'aquell dia,
sí, sí,
eh?
Sí, és que ho anava a dir jo, que l'exemple clar de manipulació i de portar un àrbitre on volies era aquell. Però jo crec que en aquest cas té raó l'àrbitre de camp. No, hi ha molt camp per endavant, hi ha un defensa que possiblement arribi, el porter també pot arribar, és groga i punt.
És que jo crec que l'àrbitre de camp ha vist ja que hi ha l'altre jugador. En el moment de prendre la decisió, l'àrbitre de camp ja ha vist que hi ha un altre central per l'altra banda. Tinc aquesta sensació i, per tant, per això quan arriba diu, nois, però m'esteu cridant aquí quan hi ha un altre jugador que pot arribar a la jugada. No? M'esteu fent fer el... aquí venia a fer el paperot quan no cal, amb el que s'ha arbitrat del camp està ben arbitrat.
Sí. Tant el Ballús com la Mireia també diuen que és groga, per tant, jo crec que baixarem. Aquí no hi ha polèmica, vull dir que estem tots bastant d'acord en que era groga i el senyor Díaz de Mera Escudero. No sé si perquè ell ha vist una altra cosa o ha interpretat una altra cosa. A mi també em queda el dubte a vegades de si
s'ha rentat les mans.
Davant el dubte, l'àrbitre de VAR li diu vine a veure-ho per si de cas, no? Però el protocol de VAR no diu això. No. Diu que has d'estar, no? Has d'estar segur d'alguna manera per cridar l'àrbitre que vingui a veure l'acció. I que després és veritat que l'última paraula la té l'àrbitre de camp.
És de les poques vegades que no canvien la decisió. Normalment sempre es canvia la decisió. I aquestes de les poques... Jo recordo un parell o tres, només.
Sí,
poques. Clar, però fixa't que li diu tenemos dos càmeres potentes. Quan Díaz de Mera Escudero li diu tenemos dos càmeres potentes, ell està tot il·lusionat volent dir, hòstia, aquí hi ha teca. I arriba l'altre, el primer que li diu però has visto l'altre de defensa d'arriba, xavales? I clar, i s'ha acabat el bròquil. Però Díaz de Mera està convençut pel to i pel que diu que és una jugada que pot ser susceptible de vermella i que entri al VAR.
Sí, sí. Alguna cosa més des de Madrid, Agut?
Res, només que recordar que els internacionals del Girona són Sigankov i Dovbyk amb Ucraïna, que tenen repesca per classificar-se per l'Eurocopa. Aquests sí que són exigents, aquests partits no són amistosos. Sigankov, ja ho hem dit, és a Marbella amb la resta d'integrants de la convocatòria d'Ucraïna per fer el viatge cap a Bòsnia per jugar el partit. Li faran una prova, té un cop en un genoll, avui no ha jugat perquè no tenia bones sensacions, li faran una prova, però esclar, el partit és dijous i se suposa que dijous tindrà millors sensacions i que potser pot jugar. A mi em fa por aquest cas, perquè em fa l'efecte que potser si força, tenint en compte l'entitat del partit que juga a Ucraïna, pot ser que al final qui en pagui els plats trencats sigui el Girona. I després aviam com evoluciona el cas de Miguel, que té aquesta lesió al peu que avui no li ha permès jugar, el Girona que té 15 dies de marge abans del següent partit, i també a veure casos com el de Yangel i David López, etc, etc. Haurem d'estar-ne pendents durant tots aquests dies. A banda, Savinho i Couto amb el Brasil i Justin amb la sub-20 portuguesa.
15 dies perquè recuperi la gent i perquè no es faci mal ningú. Ho pensarà el Girona i ho pensen també la resta d'equips que tenen jugadors internacionals en aquesta aturada. Agut, sí. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada i a aquests corresponsals, a aquests ambients especials que tindràs demà a Madrid, els he de dir que no fa fred, que no cal que s'abriguin gaire, que són les 10 de la nit o les 11.
Gràcies,
sempre
m'hem aregut, gràcies.
No, home, no, però com que veniu, i ja sé, perquè ta mare sempre m'ho diu que el nen no es cuida prou, ja et dic, Pol, que no cal que t'abriguis gaire.
Doncs t'ho agraeixo, Agut.
Que vagi bé.
Adeu.
Adeu, adeu. 4 minuts per sobre de 2:15. De Madrid a Pamplona, Damià López, bona nit.
Bona nit, Gerard. A Pamplona fa bon temps, per si algú ha d'anar, que no crec. Però...
També, eh? Sí, sí, no fa fred enlloc, eh?
No fa fred enlloc i ens esperàvem bé, no, realment no ens ho esperàvem, perquè havíem comprovat les prediccions del temps, però normalment, a més de març, encara que estiguem a més de març, t'esperes encara, un partit d'hivern, d'aquells de fred, de guants a les mans, partits feixuc pel rival, però no, no, era un partit de bon temps, gairebé de dia primaveral, d'una gespa en massa bon estat, penso jo, pel meu gust, havent d'anar-hi al Madrid o un equip gran, i en definitiva et diria que una victòria massa fàcil pel Madrid contra un Osasuna massa resignat avui.
Sí, avui ni el talismà ha pogut, amb la gesta de que el Real Madrid punxés 2-4, resultat fins i tot és enganyós, perquè podia haver estat perfectament un 1-5 o un 1-6, perquè el Madrid n'ha tingut unes quantes després de fer el quart amb 1-4, i és veritat que ha acabat marcant l'Osasuna al final, no? Però Dami, el resum seria aquest, vull dir, poca història, poca xitxa, més enllà de la primera meitat, probablement.
Sí, jo no sé què passarà a la Champions, però tinc la sensació que la Lliga és molt difícil, que es deixin punts. En el cas d'avui, realment, ja et dic, mira, repassàvem l'estadística i fa 13 anys que el Madrid no perd contra Osasuna, l'any 2011, amb aquell partit 1-0, el famós gol de Camunyes, però tu sempre tens aquella sensació que el Madrid, quan ve aquí al Sadar, doncs és un partit que se li pot complicar, no? Però és que avui, realment, Osasuna ha sortit resignat. Al minut 3, Camunyes ha comès una errada a la frontal de l'àrea en què ha intentat driplar, però literalment driplar. Vinícius li ha tirat un 1 contra 1 a la frontal, Vinícius li ha pres la pilota, ha encarat Sergio Herrera.
Catena, no? És que has dit Camunyes i per un moment he pensat que estava ja... Sí, sí.
Ignoro si juga Camunyes, entenc que està retirat.
Home, entenc que sí.
Fa molts anys. Sí.
Fa molts anys allò, sí.
Has de fer un vintage.
Sí, Catena ha perdut la pilota, que de fet Catena no ha tingut una actuació massa lluïda en el dia d'avui, ha encadenat unes quantes errades. És veritat que Budimir encara ha tingut temps per empatar el partit, però el 1-2 de Carvajal no ha trigat massa a arribar, i en definitiva veies que hi havia molta superioritat en tots els sentits. El Madrid s'ha sentit molt còmode, massa còmode, però és que en la primera part ja hi havia moltes situacions, com deies, de poder córrer, de lluïment, sobretot per part de Vinícius, que ara en parlarem. Un Vinícius que ha tingut capítols de desaires, d'encarar-se amb rivals, d'encarar-se amb la grada, però realment avui ha fet una exhibició també propiciat per les característiques del partit, perquè ha pogut córrer, ha tingut molts slàloms, ha tingut moltes arrencades per banda esquerra, i efectivament el resultat és 2-4, però podria haver estat un 2-7, 2-8, perquè ha tingut oportunitat Rodrigo, ha tingut oportunitats Fede Valverde. Ha estat un partit, per ser de jornada 29, massa fàcil. És veritat que Osasuna ho té tot fet, encara té alguna remota opció entre Europa, però està ja molt allunyat del descens, 14 punts, molt fàcil, massa fàcil avui, molt barata la victòria pel Madrid. És veritat que Vinícius, que estava percebut de sanció, ja el que és notícia és que no vegi targeta. Avui ha vist targeta, no podrà jugar el pròxim partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, i compte, perquè tenint en compte que hi ha aturada per seleccions, que Vinícius no jugarà el partit contra l'Atlètic Club, que posteriorment no hi ha Lliga perquè es juga la final de la Copa del Rei, doncs Vinícius no tornarà a jugar amb el Madrid, sí que ho farà en Brasil, fins al, crec que és el dia 9 d'abril.
Sí, el del City, sí, sí.
Quan jugarà contra el Manchester City.
Sí, sí, li passa igual que Savinho. De fet, Savinho, el del Girona, encara tardarà més que Vinícius a jugar, perquè no hi ha la Champions pel mig. És a dir, que qui es perdi aquesta jornada de Lliga, tothom que estigui sancionat, tardarà un mes pràcticament en tornar a jugar. Ara sentim què n'han dit els protagonistes, Dami, de Vinícius. Oriol, el teu Osasuna, Avui la veritat és que s'ha notat la diferència entre els dos equips.
Sí, és la tònica de quasi tot l'any. Li està costant ser competitiu. Crec que ha perdut bastant el nivell competitiu que tenia altres anys. Es nota també amb la possible marxa de Jagoba, que sembla que pot passar. No sé, sensació que ara mateix jugar al Sadar no és tan complicat com ho era antigament. I avui se'ls ha ficat molt de cara des del principi, inclús amb l'empat de la primera part 1-1 podien haver anat guanyant el Madrid molt més d'hora. Bueno, sensació que encara que estava Osasuna viu, el partit era completament controlat pel Madrid, i és una pena perquè crec que se'n van ja molt complicat que se'l pugui atrapar en Lliga, molt complicat. Era una victòria que per ells la necessitaven sí o sí per encarar l'eliminatòria contra el City amb tranquil·litat i poder reservar gent amb Lliga, així que bé, crec que està complicada la Lliga per poder atrapar-los.
Correas, no hi ha manera que el Madrid punxi, quan punxa els altres no ho aprofiten, o sigui que clar, així és normal, no?, que la Lliga es vagi escapant.
Va punxar a València i el Barça no ho va aprofitar a Bilbao. Avui hi havia una mínima esperança, però ha hagut algú que m'ha enviat un WhatsApp a les 4:20 dient-me ja es pot fer la migdiada.
Sí, no sé... No, algun conegut.
No saps qui ets, no? I realment, després jo li he enviat el mateix WhatsApp, ojo, quan han patat Budimir, però ha durat poc. Clar, és que les sensacions quan al minut 3 Catena fa el que fa, que Catena és un jugador que la temporada passada el Rayo va tenir un rendiment brutal,
sí.
I en canvi Osasuna no està bé durant tota la temporada. Sí. David García, que és l'altre central titular, que va amb Espanya aquesta temporada, tampoc està... Sí, avui està lesionat, però tampoc està bé durant tota la temporada. I això fa que Osasuna no sigui el mateix de la temporada passada. Ho ha tingut molt fàcil. És cert que el Madrid ha fet 4 i podia haver fet 7. Herrera ha aturat algunes quantes i s'han fallat, i el Madrid ha fallat unes altres. Però ara, per exemple, estàvem aquí mirant la tele i o veiem per la televisió unes paraules de Vinícius marxant al descans criticant a l'àrbitre, que jo no sé si... Al final hi ha sancions per jugadors quan fan declaracions, però no en aquest cas, i són paraules totalment sancionables.
Mira, crec però que tenim el tall. Tall...
Ell es queixa, però realment el que té és bula.
Jo crec que es pot sentir el que diu en el tall Vinícius targeta, a veure si el podem sentir. Són 6 segons. Hi ha molt d'ambient de fons, probablement, però diu: en tots els partits me saquen targeta. Este árbitro en tots els partits me saca tarjeta. És increïble.
És que no li traguessin.
Clar, és que es queixa d'una manera que és per treure-li, no sé de quin color la targeta, però deixa l'àrbitre, aixeca les mans, se'n riu a la cara, no sé què vol.
Hem estat mirant a la redacció amb l'àrbitre d'avui. Són 5 grogues en 19 partits. Li he xiulat 19 vegades 5 grogues. Tampoc em sembla una exageració, eh?
Tampoc és sempre.
No.
Em sembla que abans ho llegia, em sembla que porta 42 targetes, Vinícius. Clar, és que no m'estany, és que porta 42, però és que potser hauria de portar 70. És que...
I de 42, 36 són per protestar. Sí.
Clar, però no l'expulsen, eh? És que clar, jo m'hi fixo molt en els partits. O sigui, més o menys el van aguantant fins que el minut...
Seria expulsar la Madre Teresa de Calcuta, i això no es pot fer.
Clar, però ell segueix protestant, eh? Ell segueix protestant. Entre el minut 40 i el minut 60 li ensenyen la groga, però ell no es conté, i després no hi ha un valent que s'atreveixi a expulsar-lo, però com diu el Ferran, és que és la paraula, té bula arbitral. Té bula arbitral, però i això s'acabarà algú...
Dami, és que seria expulsar la Madre Teresa.
La temporada passada el va expulsar un àrbitre que ja no està exercint.
El València.
Sí, ja no exerceix. Crec que va haver-hi també, no? Va haver-hi aquest conflicte entre una sèrie d'àrbitres que Medina Cantalejo, diguéssim, els va expulsar del comitè tècnic arbitral, i ja no està exercint. Vull dir, casualitat o no, no està exercint.
Jo a tu t'ensenyen una groga per fer una entrada, normalment et contents, no? Això sempre ha estat així, i fa que no puguis defensar igual. Al cas de Vinícius, li ensenyen groga per protestar, i continua protestant, i acaba sempre els partits.
A mi el que m'estranya és que, quan passa això amb algun jugador, segur que en alguna reunió entre àrbitres s'ha comentat o s'ha fet alguna referència, i crec que quan se l'expulsi, una vegada o dues o les que calgui, potser canviarà l'actitud, perquè ni amb una targeta groga que et pugui calmar, que en realitat és perquè li ensenyen, ell continua amb la seva dinàmica negativa de protestes, jo crec, desmesurades, fora de si, encarant-se amb el públic. És que crec que és una actitud que el veu moltíssima gent i que ha de canviar Vinícius.
El que l'evidencia més també és que són els propis companys els que l'aparten molts cops. Mira, aquí hem vist a Brahim com bàsicament li deia deixa-ho estar perquè et ficaran problemes. Hem vist a Ancelotti, recordo sense anar més lluny a la final de la Supercopa, que li diu que es comporti una mica millor sobre el camp. És a dir, són els de casa seva, bàsicament, els que li diuen, i que això, vulguis o no, el que passi en cada roda de premsa amb Ancelotti fa un parell de setmanes, si no recordo malament, defensant-lo públicament, està una mica clar el que pensen des de dins i que, evidentment, també ho veuen com un problema, ells.
Avui sí. Què n'han dit, Dami, Ancelotti, Carvajal, també ha parlat a la zona mixta, l'han defensat? Sí.
També Arrasate. Deixa'm explicar una cosa que per mi és molt significativa. Avui, quan Vinícius ha fet el gol, minut 3, la reacció de la gent no ha estat girar-se contra Vinícius. Tu imagina que ets aficionat 2-1 i Catena fa el que fa, tu amb el del costat, no? Què fas? Dius, hosti, però què ha fet a Catena? No? Si tu, si d'alguna manera gires la teva ira o el teu comentari més enfocat a l'errada que ha comès el teu jugador que cap a Vinícius. Aleshores, Vinícius, que era el minut 3, que no, a la gent no li havia donat temps encara a dir-li res a Vinícius, si és que algú li volia dir, doncs Vinícius marca i en lloc d'anar-lo a celebrar amb els seus companys, va i se'n va cap a la grada. A provocar la grada. Aleshores, ja sabíem, minut 3, les pulsacions encara no les tens a 180. Acabes de marcar un gol. Va, ves i disfruta amb els teus companys. Per què vas i t'encares amb la grada del Sadar? Saps? O sigui, és com
sí, amb els Indargorris que estaven, diria, que en aquell gol, sí.
Sí, no, clar, això ja desencadena tot el tsunami que ve fins al minut 90.
Jo he arribat a la conclusió que ell necessita això. Sí. O sigui, jo crec que Vinícius no seria tan bon jugador si ell no... si ell necessita sortir al camp i encarar-se amb tothom, ser un provocador. Si no, no seria tan bon jugador, estic convençut.
Sí, creu que és la seva adrenalina.
Sí, sí.
Bueno, però això no és compatible ni amb l'ordre públic, potser, ni amb acabar els partits,
hi haurà un partit d'aquí uns dies a Madrid, no?, que jugarà la selecció espanyola contra la brasilera, que és el partit d'homenatge a Vinícius.
Sí, és així. Contra el racisme.
El Bernabéu d'homenatge a Vinícius. Sí.
Però, exacte, organitzat, no?, per tot el que ha passat darrerament amb Vinícius i el racisme al futbol espanyol. És així, sí. De Vinícius,
un partit, per cert, m'expliquen, parèntesi, i en parlarem en el seu dia, que es disputa el Bernabéu, però el Madrid no deixa entrenar ni a Espanya ni a Brasil al Bernabéu. Els fan a tots a Valdebebas, perquè no vol que el dilluns, el dia abans, s'aturin les obres del Bernabéu ni un dia. I tot i que el Bernabéu organitza aquest partit, envia a Espanya a Espanya l'envia a les Rozas, no?, però a Brasil l'envia a Valdebebas. O sigui que les obres no s'aturen ni un dia, ni que sigui pel partit del racisme.
Bé, doncs Florentino, vull dir, es fa el que es diu
qui mana
diu Florentino.
Serà Taylor Swift a arribar.
També, sí. Correcte. Dona algun calaró que treni la selecció espanyola i Brasil al Bernabéu? No, doncs és igual, que s'entreni a Valdebebas, deu pensar. De Vinícius, ha parlat Ancelotti, Carvajal i Arrasate del brasiler, no?
Sí, Ancelotti, com sempre, elogis, però també admet que hi ha situacions que ha de controlar.
La verdad es que es un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta, la afición, el rival que lo pita, los rivales que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado pasadas, pero todo entra en el reglamento, él obviamente en este sentido, en esta faceta puede mejorar y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente.
Ha parlat en zona mixta Dani Carvajal, bon gol al seu, important, l'1-2, bona temporada. 5 gols porta Carvajal, per ser un lateral dret, no està malament. I ell, en tot l'afer Vinícius, doncs se centra més en el que té a veure en les provocacions que creu Carvajal que rep Vinícius.
Al final, cada falta, cada acción, l'intenten los rivales buscar... tocarle con el brazo, desplazarle el balón, empujarle, pues bueno, son cosas que van sacando de quicio y es normal, ¿no?, que a veces Vini pues altere en demasía porque al final los rivales pues le intentan siempre sacar del partido, ¿no? Es una pena porque ya habéis visto, ¿no? Si Vini está tranquilo y está a su nivel es imparable.
de Carvajal. Passem a Jagoba Arrasate, el tècnic local, que l'home ja en tenia prou amb la derrota. Li han preguntat per Vinicius i ell considera que és un tema més mediàtic que una altra cosa.
Hay ruido porque vosotros preguntáis siempre, vosotros, todo el mundo pregunta. Nosotros nos centramos en Vinicius futbolista, que es un grandísimo futbolista, y cómo frenarlo hoy no lo hemos podido hacer. Lo demás no entramos a valorar cómo hay que frenarlo, no sé, está deportivamente o lo que me quieres preguntar, no lo sé. Ahí nosotros no entramos, creo que somos un equipo honesto, honrado. Hoy no lo hemos podido frenar, es un grandísimo futbolista y ya está ahí. No entramos en... Si hay ruido, seguro que no es por la gente que está en el fútbol, ¿eh?
Tornem, Gerard, a Carvajal, que doncs ha dit que, lògicament, aquesta victòria a Pamplona no significa res a nivell de guanyar o no guanyar la Lliga, però que sí que reflexionava que pel Girona i pel Barça doncs no era fàcil sortir a jugar sabent que el Madrid havia guanyat, i mira, doncs el Girona ha perdut, aviam què farà amb el Barça. I ja ha fet una primera valoració del City, del sorteig, del que significa jugar contra l'equip que els va eliminar la temporada passada.
Yo la verdad que dentro del vestuario era uno de los rivales que quería, porque es un grandísimo rival, de lo mejor que te puede tocar en Europa, ¿no? Me refiero a nivel muy, muy alto. Y bueno, pues dos partidos de dos grandes rivales, nos ha tocado enfrentar en los últimos años, no les ha caído para ellos, está para nosotros, y bueno, pues con muchas ganas, y lo asumimos como un reto, ¿no? Claro que sí.
Sí, és un sentiment real, t'he de dir.
Sí?
Veig la gent del Madrid amb ganes, amb optimisme de treure un bon resultat i com a mínim jo crec que es veuen fent un paper millor que el que van fer la temporada passada, en què recordem el Madrid va ser acribillat, va ser trepitjat i esportivament humiliat a Manchester. Es veuen amb opcions d'intentar-ho i de poder superar aquesta eliminatòria.
Un dels que volia, diu, Carvajal.
Sí, sí, sí.
Posava cara al ballús de sorpresa,
No, aviam, se m'acudeixen coses que vénen més de gust que trobar-te el Manchester City a 8 anys de la Champions, no? No sé... Bé, veurem com va. Entenc el punt aquest de voler la revenja una mica, però crec que ara mateix que si el Manchester City no és el millor equip d'aquesta Champions... No sé quin ho és, sincerament.
Com s'ho han pres allà a Manchester? Tu que tens
a Manchester contactes? Una mica un punt de desgast, et diria, el tema aquest que ja porten 3 anys seguits jugant-hi, però...
El que va dir Chiqui,
una mica, sí, sí. Però, en el fons, també tenen la creença aquesta que per guanyar una Champions has d'acabar guanyant aquests equips. L'any passat la van guanyar passant per un camí similar, eliminant a Bayern i a Madrid pel camí. Així que, d'alguna manera, un punt de resignació, però jo crec que cap ni una, i jo diria que la massa social del Manchester City és conscient que la resta d'Europa els hi té por.
Avui el City ha guanyat 2-0 contra el Newcastle, als quarts de final de la CAP, accedeix a les semifinals i per tant jugarà una de les semifinals a Wembley. Està viu en els 3 títols importants, la Copa de la Lliga, bé, títol menor, però en els 3 títols que compten...
Fa pinta de triplet.
Sí. Bueno, encara queda perquè a la Premier són 3 equips allà ficats i d'aquí 2 setmanes hi ha un City-Arsenal.
Fa pinta de triplet.
Seria bastant gros, 2 triplets consecutius a Anglaterra amb la competència.
És dificilíssim.
Acaben coincidint.
I fer 4 Premier seguides.
Sí, acaben coincidint el millor entrenador del món amb una gran plantilla.
Ja, sí. Però, també el Barça coincidia amb moltes coses, va fer un, després en va fer un altre al cap d'uns anys, però...
El Barça molt difícil, perquè per això és tan complicat que el Barça no ho va poder aconseguir, però és cert que tots coincidirem, han passat molts anys, que el Pep està 4 temporades al Barça, guanya 2 Champions, però podria haver guanyat les 4 perfectament.
Sí. Les altres dues és per al canto d'Enduro. Pel canto d'Enduro.
Com veus aquesta eliminatòria, Oriol? Què vas pensar quan va sortir la bola del Madrid i del City?
Pues jo no ho veig com el Ferran ho veu tan fàcil pel City. Jo la veritat és que el Lliga ho té molt complicat. Estarà fins l'últim moment pendent, amb partits molt, molt directes, on el Madrid es pot relaxar més en Lliga, per tant pot preparar molt millor aquest partit. Amb el que comporta jugar a la Premier a nivell físic, que és una exigència molt superior, i jo no veig que el City amb tants jugadors disponibles d'entitat com per assumir totes les competicions, amb l'FA Cup també que acaba de passar. Jo la veritat és que no estic tan convençut de que acabin guanyant el triplet ni que acabin guanyant Lliga, Champions. Per mi ho trobo un 50-50, sabent que l'any passat aquest partit ja el vam viure i que per tant per ells el Madrid és com una revenja. Hi ha un factor psicològic en aquests partits és molt, molt, molt important i s'iguala moltíssim a nivell esportiu. Així que, ostres, veig la gent molt, molt convençuda. Jo no les tinc totes a mi.
Un dels objectius del City probablement en el partit d'anada serà que Vinícius vegi la groga. Té una groga, veurem si ho gestiona, si parlen amb ell...
Jo veuria... És evident que per mi són els dos millors equips ara de la competició, però sí que és cert que hi ha un factor que és partit de tornada, no és el, ja no dic és a l'Etihad, sinó no és el del Bernabéu. O sigui, el Madrid i el City s'han enfrontat tres vegades en els últims anys. Dues han estat a favor del City, una a favor del Madrid. Aquella del Madrid va ser un fenomen paranormal.
Sí,
tots
sí.
Coincidirem, no?
Sí.
Que al minut 90 el City
sí.
havia passat i Grealish va tenir dues i no les va fer i va acabar remuntant el Madrid amb un fenomen paranormal per l'efecte Bernabéu. Aquest efecte no existeix aquesta temporada.
I les dues vegades que el City passa és amb tornada a l'Etihad.
Clar.
Que al final tampoc vol dir res, i poden passar moltes coses, però evidentment que és un factor, sí.
Sigui la mitjanit. Vols afegir alguna cosa?
No, jo volia dir que no sé si creurem aquestes declaracions de Carvajal que diu que és el rival que esperava el vestidor. És a dir, jo crec que li ha donat una volta com per intimidar una mica, perquè voler el City és o són molt, molt valents i es veuen molt, molt superiors.
Sí, crec que Ancelotti també va dir alguna cosa així.
Imagina't que el sorteig, ahir, quan es fa el sorteig, quan al Barça li queden tres opcions, que són PSG, City i Madrid, i toca el PSG, aquí esclata l'eufòria, perquè, clar, que toqui el City o el Madrid...
Clar, sí. Ancelotti també va dir una mica com que hem de, si volem guanyar la Champions hem de guanyar el City, cosa que no és així. Vull dir, a vegades la Champions la guanyes i pot ser que hi hagi un rival que et faci el favor d'eliminar el gran favorit.
Correcte.
Ja que si volien revenja, el rival era l'Atlètic de Madrid, clarament, que aquesta temporada ja els ha guanyat, els ha eliminat de la Copa, els ha guanyat en Lliga, els ha guanyat dues vegades, i a més és un rival que se'ls dona més que bé, li han guanyat dues finals, era el rival desitjat. Si volien un rival, clarament era l'Atlètic de Madrid i no el Manchester City.
4 i la mitjanit, tardíssim. Gràcies, Dami, una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Que vagi bé. Una pausa i de seguida entra la Laia Coll i parlem del partit de demà. A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid-Barça. Amb moltes interessos, amb molts al·licients, especialment després dels resultats que s'han donat avui.
RAC 1. Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil... Li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimoauto, molt a prop de tot i de tots. Dimoauto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimoauto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Estàs buscant cotxe? A Romacoruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacoruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomacorumaMazda.com. Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa, allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes.